Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Radio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, són les 12 i un minut, estem a 28 d'octubre i saben què? Que tots els dies a un no li fan un regal, no mos fan un regal, perquè ens han fet un regal, ens han regalat una cançó. A tots, a vostès que estan sentint-nos, a tu que estàs sentint-nos, t'han regalat una cançó. Anem a escoltar-la.
El deu a la ràdio és en la nostra veu. Som Ràdio Villarreal, la que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Villarreal, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Villarreal, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Villarreal, que gràcies a Javi Mata mos té sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció. Fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Villarreal, a la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat. La ràdio ens uneix, som un sol cor, Villarreal sempre en cada missió. Ràdio Villarreal, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Villarreal, et portem la passió.
Luis Cabedo, bon dia.
Bon dia, Susana, com estem?
Pues què vols que te diga? Pues encantada de la vida, perquè claro, que te diguin que Ràdio Villarreal és la nostra llar, que els somis volen i la vida es cansó i que exportem la passió, no, Víctor?
Jo estic encara al·lucinat de la cançó.
T'agrada?
Estem la primera, emocionats.
No l'havia sentida, encara.
No, jo la primera vegada que l'escolté.
I t'ha enganxat, no? T'ha agradat o què?
Estem emocionats perquè... Saps què passa, Luis? És tan difícil, tan complicat, posar-li tot el que... És que tu ho veus des de dins, tota la passió que li posem.
Claro, i a vegades no arriba a calar a la gent, no se pensa que és com un treball, com el que va fitxar i rutina,
no, a mi no? Me diuen, i damunt te paguen? Jo dic...
No, és un treball apassionant. Jo, des que us conec, no fa molt, i reconec que enganxa. A mi sempre la ràdio sempre m'ha encantat, perquè treballar de nit i tot sempre ha sigut la meva companyera, per això l'estribillo també canta d'això, que no vol dir que l'estribillo, la cançó l'haia fet jo, anem a ser realistes.
No, després parlem d'això, però dona't compte, el tindre una ràdio, lo important que és, perquè no desapareixen les tradicions. La gent conta les seues històries sense ningú filtro, Víctor.
Sí, no, tal qual.
Venen. I tu ho saps perfectament.
El que té una història, avui així la conta.
I després, lo gratificant que ha sigut per vosaltres, Luis, que mos regalares esta cançó, perquè... Què va passar? Per què de col jo rec... jo el divendres, dissabte?
Sí, no, el dissabte crec que va ser,
no?
El dissabte. Estava plovent en casa, i mira, perquè no diguin que les plogudes, no? És veritat, quan plou, la gent, com està en casa, està avorrida, jo soc d'estos que és manegueta, que sempre estan fent coses, pues vaig agarrar a la meva filla i dir, ostres, això de la intel·ligència artificial, això que collons és, no? I mirant i tal, jo d'inglès, tu saps que vaig a fer classes, el cachondeo que portes tu en mi en l'inglès, però la meva filla sí que el trepitgeia, i entonces dic, això, papà, això... pues bueno, i anem a fer una cançó, però clar, no sabíem de què, una cançó de què... I jo dic, bueno, pues anem a parlar de Ràdio Villarreal, a veure, però per això, diu, té que ser en valencià. I esos hàndicaps que te donen la situació especial, no? Uh-huh. Diu, pues això anem a buscar-lo per la IA, que mos facin una cançó, com que mos fan una cançó. I encara no havia apretat l'Inter i ja estava la IA, tacatacatacatacatacatacat. Diu, ostres, diu, així està la cançó en valencià i tal. Diu, bueno, però claro, la cançó anava sobre la ràdio, parlar de la ràdio i tal, però diu, anem a ficar-li algo personal, anem a ficar-li que és Ràdio Villarreal i no la ràdio com la figurava el texto, i anem a ficar algo personal, que són els personatges que sou vosaltres, bueno, personatges o les persones que estan darrere de la ràdio,
el que la gent percibís de nosaltres és el personatge, eh?
Claro, entonces jo li vaig a donar-li esa personalitat a l'emissora, no? Però així en plan joc, no? Però te dic jo que en menys de 2 minuts ja tenim la cançó i tal, i quan tirem a escoltar-la mos quedem els dos mirant, i ostres, com si haguem descobert la penicilina, perquè vamos, tinc que dir-te que després van provar a fer altres cançons i tal, i eren un truño, que vamos, la suerte del principiante, que es diu, estos coses van al bingo i el primer dia es toca, però pues, nosaltres diguem, dic el bingo perquè a tots els que li ha donat a escoltar-la es han cantat, o sigui, s'han quedat de dicina, ostres.
Però claro, a mi el que m'ha sorprès és la lletra, perquè en realitat mos està definint.
Claro, d'alguna manera, a veure, la lletra majoritàriament també la va fer la IA.
Però tu dona't compte, és a dir, si algo se caracteritza aquesta ràdio és perquè passió dins del futbol, Víctor...
Això no mos falta.
Claro, sí...
Ahí posen el cor, pero bueno, a pecho descubierto por completo. Es decir, pasión y posen así dins, y además no tienen horas.
No.
Es decir, es allo que dius, es comencen y no ni a fi, pero desde el primer hasta el último.
Porque lo disfruten, y aún som un equipo que lamentablemente no tenemos esa repercusión nacional. Y si no fuera per Javi Mata y per seguramente a tres periodistas de cadenes nacionales, pero que tienen un reduït temps per a parlar del Villarreal, cosa que así le dediquen la tertulia, le dediquen una hora diària, que jo al·lucine.
La vida sencera, Víctor, li dediqueu a que sí.
Perquè jo al·lucine un equip com el Villarreal, que és part con donar notícies, vamos, si tens que esperar que tornin l'exclusiva d'algo...
No, i com tu has dit, que així més o menys se sap a quina hora comença la retransmissió d'un partit, però al final no, nosaltres no mos marquem una hora de dir a esta hora acabem, no. Acabem quan hi ha que acabar.
I això ho fa la passió.
O sigui que s'han fet les 3, les 4 del matí, sí. I això ho han estat. Si esta ràdio no estiguera, això no se podria viure. És més, si esta ràdio estiguera en cadena, Luis, no podríem viure-ho.
Segurament.
Nosaltres tenim la sort que podem començar i acabar quan creiem convenient, que ja no n'hi ha més notícia a dir, més que repetició, evidentment, això no li interessa a la gent. I A més, també vull ressaltar la gran labor que se va fer durant la pandèmia des d'esta ràdio.
I fent un incís a l'anterior, jo recordo, jo soc d'aquests friquis que es van quedar hasta les 4 o les 5 del matí, no recordo.
En la semifinal.
En les semifinals i en la final de la Copa d'Europa, escoltant, perquè amb una anava de matí, jo dic, mare, anava allà en les ojeres a treballar. O sigui, digueu, si me vaig ficar a la ràdio, a veure si m'entra la son, i al final me vaig tragar tot el programa. Que vull dir que segurament, com jo de gent anònima, perquè entonces era una persona anònima, un oient més, n'hi hauria molta gent, no? I el que tu dius, això una emissora nacional, evidentment, si no és que siga el Madrid o el Barça, no dediquen tantes hores.
Però el que hi ha que destacar és que quan una persona és un animal de ràdio, dona igual de lo que li parles. Perquè si parlem de les eleccions locals, per exemple, tu poses a la gent de futbol i exactament fa el mateix. És a dir, jo he vist a Javi les eleccions que ha estat fent-les en mi i, escolta, un animal polític total, és a dir, més que polític, per a mi és un animal de la informació, de la comunicació, saps? No tenen fin. Ho viuen tot d'una manera tan intensa que és que la cançó de veres mos ha calat que, mira, jo no he pogut... És que no me puc resistir a que no forme part de la nostra vida quotidiana, aquesta cançó.
Pues jo no sé això, si tindrà drets de l'autor, jo us ho regalé tot. Si algú ve a cobrar després, ja us passaré la factura, però jo vos la cedís així públicament, ho dic així.
És maravillosa.
Per a que pugueu disposar d'ella quan vulgueu, sempre que vulgueu, perquè, vamos, jo crec que mos hem identificat els que treballeu i els que l'escolten, no? Perquè qui l'escolta sap a qui escolta.
És més, saps el que passa en esta ràdio? És fàcil que mos creen per telèfon per dir-nos que n'hi ha una cera a trencar, una fora la que ha caigut, o que mos creen per preguntar-nos el número de telèfon, no sé, de qualsevol entitat així del poble, perquè la gent no diferencia entre els postes públics de la ràdio, és a dir, per ells la ràdio és algo d'ells.
És part de la seva vida.
Sí. No ho diferencien. Caldria dir, també, perquè tu, a Luis Cabedo el coneixem, perquè és col·laborador d'esta casa.
Sí, però la gran autora
ha sigut
la meva filla, Claudia Mercè, que és una manegueta també, com son pare.
Claudia Mercè.
Sí, Mercè, per sa abuela.
Cabedo.
Aixina
Cabedo.
Cabedo Faubell.
Faubell.
Aixina que... Mare meva, se fa que era roja ara. Lo vergonyosa que és.
Pues has fet una meravella, te donem les gràcies, moltes gràcies de part de tota Ràdio Vila-real. Te donem les gràcies, Clàudia, moltes gràcies. Ha sigut un honor que rebre de part teua este regal que ens han fet. A més, tenim tots, perquè és ràdio, entonces la cara de felicitat no se veu, però jo crec que quan les persones parlen sí se dona compte de lo que està sentint en aquest moment.
Claro. I Messi són paraules que d'alguna manera se sent identificat i d'alguna manera recolza la labor diària que al fi i al cap fa algú així. Que major satisfacció que queda reflejada en algun lloc, no? I que millor que l'autopromoció, no? I, ostres, que ho fem bé i per què no... I si mos ho reconeixen, millor encara.
Pues Claudia Mercè Cabedo Faubell, autora d'esta cançó que van a sentir.
Ser la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, la que tu sents. Som un gran equip, ho veus? Amb música i notícies connectem amb la gent. En el programa Protagonistes, ahir cada dia estem amb Susana i Geo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis vols i la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila, com és el dia real, gràcies a Javi Mata.
estar sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció, fent del dia a dia una gran sala. Passió.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5, www.serigrafiaslibra.com.
Great Little People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades, con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Grey Little People.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
¿Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Agricultor, podar y serrar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable cuando más lo necesita. Batería, más tijera, más sierra profesional. Y probar antes de comprar. Porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol. 964-32-2041. Agromaestrat.
Oye, ¿estás en las Friends Box?
¡Ey! ¿Cómo va eso?
¡Venga! ¡Que estamos esperando! ¡Wow! ¡Se parece a mí!
¡Pues el mío es el más mono!
¡Ya están aquí! ¿Me habéis guardado el mío?
Vuelve a disfrutar de tus personajes favoritos de la serie con la nueva Friendsbox. Colecciónalos cada semana.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Llegan los Special Days Aquadis León Auto, con ofertas exclusivas y hasta 8.500 euros de descuento, solo del 23 al 25 de octubre. Tu nuevo coche te está esperando, no te lo pierdas. Nos encontrarás en Avenida Castillo y 75, Castellón. Honda avanza hacia un futuro más digital y sostenible. El Ayuntamiento ha creado un nuevo centro de procesamiento de datos gracias a una subvención de más de 240.000 euros para mejorar los servicios digitales municipales. Más rapidez, mayor seguridad y ahorro energético. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y las administraciones competentes.
El proper 10 de novembre, 11a cursa solidària Lluïsos a benefici de CAFO. Donatiu 7 euros. 5 quilòmetres més infantil més marxa. Inscripcions online en hj-migcrono. Inscripcions físiques en A1F, Esport 2, Tu Mòbil i Deporte Seva. Data límit d'inscripcions en camiseta, dilluns 28 d'octubre. Data límit d'inscripcions sense camiseta, 5 de novembre. I recorda, també hi haurà recollida d'aliments per a Sant Vicent de Paül. El proper 10 de novembre, 11a cursa solidària Lluïsos, a benefici de CAFO. Apunta't.
Miren, i el dimecres 30 d'octubre tenim ple ordinari en l'Ajuntament de Borriol. Tinc així al regidor de Ciudadanos, Sergio Martínez Bausà.
Bon dia, Susana.
Crec que la setmana passada vaig estar entrevistant a la regidora d'Hisenda perquè en el problema que tenim tots, que no és un problema, diuen que és una solució, d'aquest nou impost de les basures, per a contrarrestar-lo han decidit allí en Borriol baixar l'impost de circulació un 40% i l'IBI un 5%. Què pensa vostè de tot això?
A veure, pues jo pensé que, bueno, en primer moment pues m'agradaria no fer un poc demagògia d'aquest tema, no? Aquesta llei va ser una llei que va ser aprovada per el Congrés i va ser aprovada per pràcticament tots els grups del Congrés dels Diputats, exceptuant Vox i Esquerra Republicana, PDeCAT, sí, i els partits de Catalunya que van votar en contra, i l'abstenció del Partit Popular i del BNG. Val? Entonces, ara pues, venen les conseqüències d'aplicar aquesta llei. Aquesta llei no és una llei roïna. Entenc jo i entenem des del nostre partit de Ciutadans, és més, la van votar a favor en el Congrés. Uh-huh. En el Congrés, el que sí que dona peu a que se faci política d'ella i venguen pues, tot el que està venint ara. Però a mi m'agradaria dirigir-me també al ciutadà i que entengui pues, que el ser humà tenim un problema greu, i és que el ser humà genera molt de residus. Els residus contaminen. La contaminació destruïs el nostre entorn i el medi ambient i el resta en qualitat de vida. I si no fem front a tot això, pues, arribarà un punt en el que no tindrem volta arrere i la nostra casa, el nostre planeta, que és on vivim, pues, molt carregarem. Entonces, aquesta llei no és que sigui la panacea, no?, de donar solucions a tot això, però sí que dona certes ferramentes per a poder treballar i lluitar. El que genera més controvèrsia d'aquesta llei és la taxa que obliga a ficar a tots aquests ajuntaments que no la tenien i als que la tenien, pues, a que no siga deficitària. Què vol dir això? Que en la taxa de basura s'ha de cobrir el 100% del contracte de lo que costa retirar els residus. A més de que de que també obliga pues, a fer la separació en origen i a crear pues, una economia circular respecte a lo que són els residus. ¿Vale? Així és on ve el problema, no? En la tassa, en la tassa, que és el que ha generat més lío, per dir-ho d'una manera, en tot això. A mi també m'agradaria dirigir-me al ciutadà i dir-li que no s'assuste, a veure, que lo que era el contracte de basura, lo que era retirar tots aquests residus, ja ho suportàvem els ciutadans.
Els de Borriol, sí.
Tots.
Claro. I el que no tenien en ese nom...
Ho suportaven en els impostos, clar, en l'IBI.
Sí.
Sí, sempre se pagava.
Sempre s'ha pagat, sí.
Dels impostos dels ciutadans. El que passa és que ara sí que és cert que això dona més visibilitat i els ciutadans sabrem el que ens costa la retirada de tots els residus que generem. ¿Vale? On està la possible trampa? La possible trampa està en una possible muntada d'impostos encoberta.
Encoberta.
¿Vale? Així, per exemple, jo vinc de Borriol, l'Ajuntament de Borriol baixa un 40% l'impost dels vehicles i un 5% l'IBI. A més, això no ser una baixa relativament justa, perquè no tot el món té una casa que el 5% no és el mateix de 1.000 euros que de 200 euros.
Ja.
De 200 euros. A més, vehicles tampoc tenen tot el món. O una persona que no visgui en la seva casa, que la tingui de veraneo i que només ve un mes, pues, o que no té vehicles, pues, no compensarà. També és veritat que l'Ajuntament de Borriol, el que venia a dir antes de la possible muntada d'impostos de coberta, el que és el montant de lo que rebaixarà en els vehicles i lo que rebaixarà en l'IBI suma uns 240.000 euros que deixarà de recaudar
l'Ajuntament
de Borriol. Però el dèficit que teníem en la tassa de basura munta 350.000 euros, que són uns diners que deixarà de pagar suportar de les seves arques, que ara ho pagarem els ciutadans. Entonces l'Ajuntament tindrà un superàvit de 100.000 euros.
Sí, jo crec que quasi tots els ajuntaments, per els números que feien, sí que ens és aixina. Ara bé, per lo vist Europa el que ens diu és vostè té que recaudar en un impost únic el que costa retirar la basura. Mm-hmm. Val? Que li costa 350.000, per exemple, a Borriol, vostè té que fer en una tassa única.
En Borriol mos costa 840.623 euros.
I això se té que traure de cada llar.
Claro, això se té que traure. El que passa és que la llei no se queda només en que hi ha que crear una tassa i un impost que
replegue prou per a poder...
prou per a pagar tot el servei. La llei, a més, diu molt més. La llei genera també ha ficat unes bonificacions per a la gent que treballa des de sa casa i aplique mesures de compostatge i de certes coses d'aquestes. La llei també diu que la tassa té que ser progressivament, que passarà a ser una tassa per generació. Què vol dir això? Que tu contamines, tu pagues, tu contamines menys, tu pagues menys.
Tu recicles, tu no recicles, és a dir...
Claro. Entonces, així és on ve el problema d'aquest tema. Com tu determines objectivament que una persona contamine més o contamine menys.
Claro, i sobretot en els municipis que tenen menys tècnics, com veia vostè en el seu article d'opinió. És a dir, una ciutat que té una gran infraestructura de personal públic, però, clar, els municipis més menuts...
Tenim un problema greu. I un problema greu, ara, és veritat que ara, amb aquesta llei, tot això passa a formar part de lo que és la retirada de residus, el contracte de retirada de residus. I sí que és cert que l'Ajuntament podrà repercutir en els ciutadans mitjançant la tassa. Però fins ara, perquè la llei està no és nova, això fa 3 anys, hem tingut 3 anys per a treballar en aplicar aquesta llei i anar fent els correctius necessaris per a poder aplicar-la d'una manera que seguisca i que complisca amb la finalitat de la llei, no mos ha vingut ara de sorpresa. És veritat que fins ara no teníem aquesta finançació. La finançació ara passarà a formar part de la tassa que els ciutadans pagaran, que asseguro que l'Estat ha fet. O sigui, l'Estat, en vez de ficar-nos un apartat de finançació, d'ajudes tècniques, pues, ho li ha passat, per dir-ho d'una manera molt vulgar, el mort als ciutadans.
Absolutament. Se parlava també, a més, de que Diputació d'alguna manera tinguera com una sede central per ajudar a aquests municipis més menuts. No sé si això se portarà a terme o no, no tinc ni idea, però vamos, ixa era també la idea. Per lo tant, arriba d'este punt, això se portarà al ple del dia 30?
El dia 30, sí.
I vostè què votarà?
Matros, Ciutadans, en Borriol, estem plantejant-nos votar en contra. Però, ojo, votar en contra no per la tassa ni perquè estem en contra d'aquesta llei, ni estem plantejant votar en contra, com també ho vaig dir al senyor alcalde, a Héctor Ramos, perquè l'ordenança no s'ha adaptat a la finalitat d'aquesta llei. És més, li vaig estar comentar que ens estem plantejant impugnar-la també, impugnar l'ordenança i l'acord plenari, perquè jo m'he reunit moltes vegades en ell. Jo, des del principi de mes, he parlat dos vegades en el tesorer, he parlat dos vegades en l'interventor, he parlat tres vegades en l'alcalde i he parlat una vegada en la regidora, no? I sempre enfocat en tot això, en que l'ordenança devia de dislumbrar d'alguna manera el que és la finalitat d'aquesta llei. I l'ordenança en Borriol l'únic que s'ha fet ha sigut agarrar les epígrafes i fer una suma de lo que ens costa el contracte, fer una divisió i mutar el preu i ja està.
I segons vostè, què s'hi tindria que haver fet?
Pues s'ha tingut que anar adaptant l'ordenança a la nova llei. A la nova llei, l'ordenança, nosaltres pues, en aquests moments tenim 5 motius, per dir-ho d'una manera, 5 braços, per les que ens estem plantejant pues, el impugnar aquest acord. No? Primerament, estem disconformes amb la configuració del fet imponible. L'ordenança diu que és una tassa per al tractament, eliminació de residus sòlids urbans, aixina com altres activitats com la monda de pozos negros i la limpieza en calles particulars. Evidentment, tu no pots cobrar una tassa a tots els ciutadans per igual que no està oferint el servei a tots els ciutadans per igual. O sigui, a mi, per exemple, que visc en el casc antic, a mi no me llimpiaran un poc negre, ni un carrer particular, però jo sí que estic pagant per aquests serveis. Això creiem que no és correcte. A part de la falta de determinació del servei concret, el que t'estava comentant ara, presumpció automàtica de benefici, inexistència d'alternatives, vulneració del principi de capacitat econòmica de ciutadans, en acabant tenim l'incompliment de la llei 7/2002, val? Falta d'adequació de l'ordenança a la finalitat i objectius de la llei 7/2002, falta d'incentius per a la reducció de residus. En l'ordenança no s'han incorporat cap de les bonificacions que la llei contempla per tota aquella gent que genera menys residus o que té sistemes de generar menys residus. No n'hi ha absolutament res en l'ordenança, hi ha una carència tremenda de lo que són medides d'educació mediambiental, que la llei també ho contempla. Esta llei lo que pretén al final és generar menys residus, i sense conscienciació, sense educació, no pot ser. El ciutadà no agarrem i diem, no, anem a contaminar menys perquè mai cita a mi de fer bé. Sí. Tenen que ensenyar, mos tenen que educar. Desincentivació a l'economia circular, que tampoc en l'ordenança tampoc contempla res, i falta de claritat amb els criteris per aplicar les exempcions i bonificacions. I per tot això ens estem plantejant impugnar l'ordenança municipal que el poble de Borriol vol aprovar aquest dimecres. No perquè estem en contra de la llei, no perquè estem en contra de muntar la tassa, perquè és un imperatiu legal, muntarà a tots els puestos, govern el Partit Popular, govern els Ciutadans, govern el PSOE, govern Compromís, govern qui governi.
Vostè deia que no sols se tracta d'implantar una tassa, sinó d'assegurar-se que la gestió de residus es realitza de manera eficient i sostenible, algo que requereix inversions en infraestructures, tecnologia i personal qualificat.
Evidentment, això és el que vindrà ara, en el nou contracte que s'està negociant de retirar de residus de basura del poble de Borriol, que tenim va caducar fa un any, i s'està treballant ara en fer un nou. Evidentment, tot això, que també ens obliga la llei, la separació en origen i ficar el contenedor marrón d'orgànic i tot això, pues, farà que el preu o incorporar mesures al contracte d'intentar veure qui contamina més o menys, que la mateixa llei ja contemple de quines maneres se poden fer, valor catastral, metros quadrats, número de padronats per vivenda. L'Ajuntament de Castelló, per exemple, ara s'està plantejant per consum d'aigua potable.
Sí.
Moltes mesures d'aquestes, pues, en el mateix contracte també se poden ficar mesures, com pot ser contenedors en targeta o...
Sí, en aquest cas, este primer any serà un any on... Perquè, clar, jo també vaig preguntar si hi havia possibilitat de que el ciutadà apropassi i dir la situació de cadascú per anar adaptant aquesta mesura. Van dir que sí, que estarien a l'abast del ciutadà per a modificar el que creguera en el ciutadà.
Sí, el problema és que, com sempre, pues, esperem l'última hora. Hem tingut molt de temps per a poder fer tota aquesta feina i no s'ha fet.
Vostè considera que aquesta decisió del consistori està molt apartat de la realitat que tenen vostè, la realitat municipal?
A veure, la nostra realitat municipal és la que és. Val? I la decisió que han pres, jo puc entendre-la, de no haver ficat-se a treballar, per dir-ho d'una manera sobretot antes, no? Perquè això fa 3 anys que se sap que se té que aplicar.
Sí, però sap que tots els municipis han fet el mateix, és a dir,
això,
és a dir, Vila-real és una mostra, Benicàssim també, és a dir, no és...
Sí, però han fet el mateix perquè és lo fàcil. És molt fàcil. A veure, els consistoris, els ajuntaments tenen molta feina diària a fer. I normalment, llevant de les grans ciutats, que estic segur que també tindran mancança de mitjos i de personal i de tot, el que tenim que treballar. En el personal que tenim... En
sí, però és un problema que se'ns havia acumulat a tots, eh?
Claro. Entonces, pues, això, com ja arribarà d'ací 3 anys, pues se va dissant. I ara, quan arriba d'ací 3 anys, passa que no hem fet res. I quan no hem fet res, què anem a fer? Pues anem a fer el que ens obliga la llei sí o sí que tenim que fer, que és ficar la tassa o muntar la tassa.
I vostè, lo demés. En aquestes reunions que ha tingut en els tècnics, bueno, suposo en l'alcalde i demés, no han arribat a ningú consens per a vostè arribar a aquest vot favorable?
No. Jo la primera reunió que vaig tindre vaig enviar també una nota de premsa i anar encaminar, no? en intentar no fer demagogia d'aquest tema, afrontar el tema en la cara ben alta, tirar cap avant i aportar pues, possibles solucions o propostes cara a lo que era ara aplicar tot això. No? I ja venia, pues, sobretot vas treballar en el de la tassa per generació, en que no era just, però ja ho vaig dir fa un any, això. També vaig vindre així, perquè fa un any es van muntar els impostos en el poble de Borriol i ja se va muntar la tassa de basura, i jo vaig dir que no era just que una vivenda de 60 metres quadrats pagara el mateix que una vivenda de 3.000 metres quadrats, perquè no generava el mateix. Ja tenia un poc de visió en el que tenia que vindre, perquè això ho sabem tots que arribaria. I ja no van fer res. O sigui, se va muntar la tassa, se van mantenir les epígrafes tal com estaven i pagui el mateix una vivenda de 60 metres quadrats que una de 3.000. Pagui el mateix una vivenda de 60 metres quadrats que viu la tia Maria, que té 90 anys, no té vehicle i no genera pràcticament cap residu, que una villa de 3.000 metres quadrats que té recollida de poda, que viuen 8 persones i que genera tots els residus que genera. I això era el que no era just i no podia ser. I esta vegada vaig començar i totes les meves propostes anaven dirigides i encaminades a que corregiren això. O sigui, simplement en que l'ordenança hagués incluït les bonificacions que marca la llei i hagués creat un altre epígrafe de vivendes inferiors a 90 metres quadrats o a 80 o a 60 metres quadrats, ja s'hagués vist una intencionalitat de que en l'ordenança se vol treballar per complir un poc amb la llei, amb els objectius i finalitats d'aquesta llei. Però és que no hi ha alguna manera.
Clar, vostè sap el que vostè pensa. No sap els demés grups de l'oposició perquè saben que en aquest moment Compromís i el PSPB té majoria, és a dir, la llei eixirà endavant, l'impost eixirà endavant. Sap el Partit Popular què opina?
El Partit Popular pues, considera com està passant en tots els ajuntaments, l'oposició sempre vota en contra. A mi m'agradaria pues, conèixer els arguments de per què se vota en contra.
Clar.
Perquè el que he sentit en Diputació i en tot, pues, veig que se vol fer política d'això. I bueno, tampoc me coneixes, ja he vingut diverses vegades, no sóc de les persones que m'agrada fer política.
Però clar, si vostè li aporta aquestes idees, perquè conèixer el talent que té l'alcalde de Borriol, que bueno, ha tingut que pactar dos vegades i quan no pacta sap que, bueno, que sempre deixa pals en la gatera, no? En un pacte. Per què creu que no ha arribat a un acord amb vostè?
Sobre aquest punt, perquè no li cal. Té majoria absoluta en el vot del Partit Socialista.
Sí, però ja no està de majoria, sinó de fer-lo millor per a la població.
Sí, perquè això és faena. Això és faena, ja no per ell, sinó per als tècnics de l'Ajuntament i per a tot el que és l'engranatge de l'Ajuntament. És faena, no és fàcil fer-ho. Però, clar, és on jo vaig. Ja ho sé, que no és fàcil i que és faena, però és que això no mos ve de nou. Això fa 3 anys que sabem que tenim que fer-ho. I per què no s'ha fet? Fa un any, quan se va muntar ja la tassa de basura, que hi ha gent que critica, no? que en poc de temps s'ha muntat de 70 euros a 215 euros que pagarem l'any que ve, que per cert, 215 euros és el que paga ara mateix a un local comercial en Castelló. Per un poble pues, com és Borriol, pues, és una tassa prou elevada. Pues, ja s'hauria pogut treballar i s'hauria pogut anar fent coses.
Pues, regidor de l'Ajuntament de Borriol, igual tenen temps per acabar fins al dia del ple, igual sí, arriben a un acord, que era el que més m'agradaria a mi. A mi m'agrada que n'hi hagi consens, eh?
I a mi també, perquè estic en un partit, Ciutadans, un partit de centre, i estic en ell perquè crec en el consens, en el diàleg, i crec que les solucions sempre venen del centre, mai dels extrems. En els extrems està el guanyador i el perdedor.
Sergio Martínez Bausta, moltes gràcies per haver vingut. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Reciclaje integral del plástico. Coreplas, una empresa pionera. Coreplas, estamos en Altura, Castellnovo y Sarrión. Coreplas, siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Y estamos en la 92.2 de la frecuencia modulada en Radio Villarreal y tenemos aquí en el estudio a Víctor Viciedo, él es el presidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. Buenos días.
Hola, buenos días a toda la audiencia, Susana.
Y también Pepe Llop, que es el vicepresidente. Buenos días.
Buenos días a todos.
Cabe destacar que ALIB está adherida a UNASPI, que UNASPI es una plataforma de asociaciones independientes de labradores. y también de ganaderos. Vamos, entramos por el plato fuerte, ¿eh? Declaraciones del ministro Planas del 21 de octubre, porque él dice que afirma, agricultura afirma que la relación entre la Unión Europea y Marruecos está por encima del Tribunal Superior de Justicia.
Sí, de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Y cuál es esta sentencia? Bueno, pues para que la gente lo entienda, esta sentencia es a un recurso ya, es decir, que ya no cabe otro recurso, ha finalizado ya el trámite jurídico, es a un recurso precisamente del Ministerio de Agricultura uh-huh. español, uh-huh. de la Marinera, y del Consejo de Europa, a la sentencia que ya había en el 2022, no, en el 2023, fue en el 2023, a una sentencia en la cual el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fallaba a favor del Frente Polisario, de que los productos que estaba introduciendo Marruecos del Sáhara Occidental, pues que no se podían entrar porque no eran marroquíes, sino que son saharauis, y todo eso lo basa el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una declaración de la ONU del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, y que Marruecos y Mauritania invadieron, cuando España abandonó el territorio, invadieron el Sáhara y lo ocuparon, y ahora mismo están explotándolo y lo están entrando estos productos agrícolas como parte del acuerdo de asociación Unión Europea-Marruecos del 2013, y por lo tanto ni pagan aranceles ni tienen ningún límite en cupos, en cantidad, y se están beneficiando de eso. Bueno, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anula este acuerdo por incumplimiento, lo anula. Entonces, nuestro ministro Planas fue ya interpelado en la comparecencia que tuvo lugar el miércoles, ya no recuerdo si era 16 o 17, por el diputado de Vox, Ricardo Chamorro, en el cual le preguntaba si iban a cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o se iban a situar de parte de Marruecos, porque este acuerdo es muy perjudicial para los agricultores españoles.
No es de parte de Marruecos, yo diría fuera de la ley, porque sí, una sentencia es ley.
Efectivamente, así es. Bien, la cuestión es que es chocante que nuestro ministro de Agricultura sea el que recurra esta sentencia, cuando resulta que los agricultores españoles somos los más penalizados por el acuerdo de asociación con Marruecos de la Unión Europea del 2013. Bien, pues ¿qué ocurre? Pues que no respondió el ministro de Agricultura, pero llegado a Luxemburgo hace estas declaraciones, y por lo tanto de alguna manera están entrando en insumisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y yo me pregunto, ¿dónde está aquí la democracia? Porque debe haber separación de poderes y, por lo tanto, acatar las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿O es que en Europa esto no funciona así? Yo ya sabía que Europa no era democrática, porque todas las decisiones que toman el Consejo de Europa deberían de debatirse antes en el Parlamento español, y no se debaten. Directamente es una decisión de nuestro presidente del gobierno. Entonces, de alguna manera, ahí ya no hay democracia. Pero si encima están en contra de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y no quieren cumplirla, porque se reunieron el día 17 de octubre, la sentencia fue el día 4 de octubre, el día 17 se reúnen, estudian la sentencia desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político, y emiten una nota al tribunal, para que veáis hasta qué punto llega esa insumisión y esa falta de talante democrático del Consejo de Europa. El mensaje dice lo siguiente: envían a la Corte de Luxemburgo los líderes europeos, es que fijar la política exterior de la Unión Europea no está entre las competencias del tribunal, pero sí entre las competencias del tribunal está cumplir la ley, sino en las del Consejo, para lo cual el dictamen emitido por el tribunal
no está lejos de un abuso de poder. Yo me pregunto en realidad dónde está el abuso de poder, porque lo único que hace el tribunal es aplicar la ley. Y no es aceptable. No es aceptable significa que no quieren cumplirlo. Y yo flipo, Pepe. ¿Qué dices tú al respecto?
Para mí hay un tema que es básico. Si la democracia se basa en la separación de poderes, imagino que habrá alguna forma legal dentro de la ley que los propios políticos determinan y que los jueces tienen la obligación de aplicar correctamente, con su interpretación, por supuesto, pero en definitiva basándose en lo que dice la ley, si no están de acuerdo con una sentencia, si cabe recurso, que a estas alturas ya no cabe recurso, pues tendrán que seguir los cauces legales para mostrar su disconformidad. Y desde luego, la disconformidad de un político nunca, nunca en una democracia, bajo mi punto de vista, debe ser puede no compartir una sentencia, pero su obligación como ejemplar ciudadano que debería ser el político es acatar la sentencia de los jueces.
Fíjate que aquí insultan al tribunal, ¿eh? Le están diciendo que es un abuso de poder. Yo creo que eso es un insulto enorme al tribunal.
Pero es que eso lo estamos viendo casi cada día. Hay leyes que si no nos interesan, después de sentencias las cambiamos y después se preguntan por qué hay un cierto descontento o un descontento cada vez creciente entre la población respecto a la afección de los políticos. Es que la gente no participa de los políticos, señores, porque ustedes son ciudadanos, no son una casta superior. Ustedes están sometidos al imperio de la ley. Y están sometidos al imperio de la ley, aunque sean Comisión Europea.
Y Pepe, a ver si... ¿Tú qué crees? ¿Gobiernan para nosotros o para qué intereses están gobernando si a pesar de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se ponen de nuestra parte y siguen de la parte de otros intereses?
Yo no me preocupa si gobiernan para nosotros o no. A mí lo que me preocupa es que se cargan la democracia. Los que deberían ser los que la protegen, los que la preservan, que es el basarse en que nosotros hacemos las leyes y los jueces las aplican y nos sometemos al criterio de los jueces, que para eso están. Hay sentencias judiciales que de repente viene el político de turno y dice: señores, pues ustedes se han extralimitado. Oiga, si se han extralimitado, denuncien al que se ha extralimitado y sigan el cauce legal que ustedes deberían haber implementado, y si no lo han implementado, es su propia responsabilidad, pero no vengan con decir, y esto, como no me interesa, por lo que sea, lo que sí que me preocupa es una cosa, ¿por qué no les interesa? Es decir, ¿qué están protegiendo? ¿A quién están protegiendo?
Eso es lo que yo preguntaba. Y desde luego no hay un recurso a un tribunal superior. El TJUE ya es lo más alto que hay y sí, encima sí. El recurso ya ha existido, con lo cual no hay vuelta atrás. No sé si lo cumplirán, no lo cumplirán, o si el tribunal reculará ante esta amenaza del Consejo.
Y me preocupa grandemente otra cuestión, Víctor. Este es un tema de sanidad democrática. En consecuencia, es un tema, para mí, muy importante. ¿Cuál es la repercusión mediática que está teniendo el incumplimiento o la declaración de que vamos a incumplir? No de que no estamos de acuerdo, que el ministro podía haber dicho perfectamente que no comparto...
Acata la sentencia, no, pero no la comparte.
Pero está diciendo que no la acata.
Que no la acata.
Entonces, ¿y sigue siendo ministro de un gobierno que se llama democrático? Yo eso es lo que no entiendo.
No, y además que el Consejo se va a saltar a la torera al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque el Consejo dice, oye, los presidentes de gobierno estamos por encima del bien y del mal. Eso es Europa. Eso es Europa, desgraciadamente. No es democrática. Y aquel que lo crea que es democrática, pues que siga engañado.
Y son los hechos los que definen lo que estamos diciendo.
Sin embargo, me ha llamado la atención cuando Pepe estaba diciendo ellos deciden lo que hacer, no acatan ni siquiera las sentencias. Sin embargo, se ha presentado un plan de acción, un borrador de plan de acción para la utilización de fitosanitarios, o un plan sostenible. Y sin embargo, ustedes presentan observaciones, es decir, más que observaciones, les explican o les argumentan lo que ustedes viven en sus campos y en la gente que les rodea.
Sí, efectivamente, además nos basamos...
Y sus propias contradicciones. Es decir, estamos viviendo en los últimos tiempos, y estoy hablando de 25 años, una serie de políticas que tienen muy buena música, pero la letra es nefasta. Y el borrador del Plan de Acción Nacional para el Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios nos hacen unas introducciones y unos antecedentes que son preciosos, que definen sus propias contradicciones, como vamos a ver a continuación, pero después en el desarrollo de ese Plan de Acción Nacional se cargan total y absolutamente lo que ellos decían como bondades en los propios antecedentes.
Sí, sí. Como por ejemplo, me gustaría que pusieran un ejemplo de lo que ustedes les están diciendo. Oiga, que usted se está contradiciendo en este mismo plan sostenible, ¿no?
Sí, la primera contradicción viene en que el mismo plan dice que nosotros ya hemos cumplido los objetivos de la estrategia de la granja a la mesa, concretamente...
Cuando hablamos de nosotros, hablamos...
España.
De España.
España, el resto no lo
claro,
ha cumplido.
Claro.
Ni lo ha cumplido ni lo cumplirá, porque Ursula von der Leyen retiró, cuando nosotros estábamos manifestándonos, para calmar al campo, retiró la ley de uso sostenible de fitosanitarios, en lo que se marcaban los objetivos de la estrategia de la granja a la mesa, de prohibir el 50% de los fitosanitarios en general y el 50% de los más peligrosos. Eso es lo que decía la ley y lo que decía la estrategia. Bueno, pues concretamente, para eso existen unos índices, y nuestro ministro en el plan de acción pone los índices, y en esos índices se demuestra que en el caso primero nosotros hemos alcanzado el 59,7%, casi un 10% hemos superado lo de la prohibición de fitosanitarios, porque sí. Y ahora lo explico. Y en el segundo caso, es decir, el de los más peligrosos, hemos alcanzado el 53,8%.
Pero, Víctor, a mí me gustaría recalcar una cuestión. No es que lo diga Alif y lo haya leído ahora Víctor en las observaciones que le hacemos. Te enseño, Susana, el borrador del Plan de Acción Nacional, y en el resumen general pone en el quinto o sexto párrafo, dice, España supera ya a nivel particular las reducciones fijadas en ambos objetivos planteados a nivel comunitario para 2030, con unas reducciones de casi el 60% para el primer objetivo y del 53% para el segundo. Es decir, no es que digamos nosotros que ya hemos superado los objetivos. Aquí vamos muy por delante, vamos simplemente a cargarnos. Y a cargarnos absolutamente todo.
Bien, esto de todas formas, Pepe, sí.
Pero me gustaría el entrar en una de las contradicciones importantísimas que ellos mismos dicen. Y te vuelvo a enseñar para que veas que estoy leyendo
el documento en
su
la mano.
Propio borrador. En los antecedentes hablan de que las plantas son seres vivos indispensables para la vida y resulta fundamental mantenerlas sanas para garantizar el futuro del planeta. Eso de lo que tanto hablan. Las plantas son fundamentales para garantizar el futuro del planeta.
Sí.
Las plantas son vida, afirma la FAO. De ellas dependen el 80% de los alimentos que comemos y el 98% del oxígeno que respiramos. Sin embargo, la amenaza constante y creciente de plagas y enfermedades, que son estas plagas uno de los principales motores de la pérdida de biodiversidad,
sí, sí,
y amenazan la delicada red de vida que sustenta nuestro planeta.
Sí.
Y las plagas y enfermedades según dice la FAO, destruyen del 20 al 40% de los cultivos alimentarios cada año. Y esto deja a millones de personas sin suficiente alimento.
Luego la prioridad tienen que ser las plagas.
Y la prioridad debe ser la biodiversidad. Y me estás diciendo que las plagas y enfermedades son uno de los principales motores de la pérdida de biodiversidad. Y hablan de que son especialmente, las políticas y acciones son especialmente necesarias en la realidad actual de globalización y crecientes intercambios comerciales, en la que los riesgos de presencia de organismos nocivos se ven multiplicados y se incrementan también las afecciones producidas por especies exóticas. Al no existir muchas veces ni depredadores ni competidores en los nuevos entornos. Es decir, todo lo que nosotros estamos denunciando y que, por desgracia, denuncia muy poca gente, lo están reconociendo en el propio borrador. Y a mí me gustaría incidir en una cuestión. Están hablando de productos fitosanitarios. ¿Qué son los productos fitosanitarios? Lo hemos dicho mil veces. Son las medicinas de esas cosas que se llaman plantas, que la propia FAO dice que el 98% del oxígeno que respiramos depende de ellas. Entonces, si nos estáis eliminando, y a continuación vamos a demostrar con lo que va a decir él, y yo voy a apostillar, nos estamos cargando el futuro, nos estamos cargando lo que ellos llaman que garantizan el futuro del planeta. Si no tenemos armas para luchar contra las plagas y enfermedades, nos estamos cargando la biodiversidad y el futuro del planeta, que se basan en las plantas.
Es que, de hecho, con la prohibición de las medicinas de las plantas, estamos poniendo en riesgo la agricultura.
Y la alimentación.
Y la alimentación. Y de hecho, ahora que viene Todos los Santos y tal, había una noticia de que las flores en Cádiz tienen una enfermedad que es la misma que tenemos aquí, el trip sudafricano, y ha estropeado plantaciones completas de flores. Pero nadie ha dicho que es porque nos hemos quedado sin medicinas para combatir ese trip. Eso es lo que nadie dice. Dicen, ah, mira, ha venido una plaga y esa plaga está haciendo daño. ¿Por qué está haciendo daño? Porque nos han dejado sin armas para combatirla. Y eso nos pasará a nosotros a partir de la primavera con los naranjos.
Cuando ellos mismos dicen que, al no existir muchas veces ni depredadores ni competidores en los nuevos entornos.
De hecho, esto ha venido de Sudáfrica y aquí no hay competidores.
Pero quieren que se combata con eso que no existe.
Bueno, lo primero que le pedimos, porque claro, ellos tienen dos líneas de actuación, y una de ellas dice continuar la senda positiva en la reducción de uso y riesgo de los productos fitosanitarios. ¿Dónde está lo positivo? Si creo que vamos a morir por ahí, la agricultura española va a morir porque se está quedando sin medicinas. ¿Dónde está la senda positiva? Y si resulta que tú has cumplido ya con los objetivos de la estrategia de la granja a la mesa, y si encima Ursula von der Leyen retiró la ley de uso sostenible de los fitosanitarios, donde se fijaban estos objetivos del 50% y el 50%, ¿por qué narices, señor ministro Planas, quieres continuar la senda positiva en la reducción de uso y riesgo de los productos fitosanitarios? Con lo cual, lo que nosotros les pedimos es que no prohíban ni un solo fitosanitario más. Víctor, los objetivos están cumplidos de sobra.
Y Víctor, y te dejas en esa línea de actuación el final, porque leyéndolo completo, después de continuar la senda positiva en la reducción del uso y riesgos de los productos fitosanitarios, avanzando en el camino de la sostenibilidad. Si dices que el futuro del planeta depende de las plantas, ¿qué sostenibilidad estás avanzando?
Esa es una línea. ¿La otra línea?
Bueno, la otra línea tiene relación, déjame el panfletillo, pero la otra línea no tiene ningún problema. No es esto lo que quiero, es el plan de acción, Pepe. Lo tenías tú fotocopiado por ahí.
En la segunda línea...
Es igual. La segunda línea no decimos nada porque nosotros reconocemos que efectivamente el Ministerio tiene que tener un control, al menos sobre que nosotros utilizamos los productos fitosanitarios con buenas prácticas agrarias y ni los utilizamos con más dosis ni superamos los plazos de seguridad que establece la etiqueta, ¿vale? Que esto es lo mismo que hacemos las personas normales con las medicinas nuestras. O sea, nosotros lo utilizamos a la dosis que nos dice la pauta médica y, por supuesto, que no los utilizamos para otras cosas que no sean las enfermedades que el médico nos ha recetado, ¿no? Bien, la segunda meta, porque aparte de la línea de acción hay también unas metas. Bueno, pues la meta prioritaria es proteger la salud humana y el medio ambiente a través de la reducción de los riesgos y efectos derivados de la utilización de productos fitosanitarios y preservar la biodiversidad, la agricultura y la vida rural y la alimentación saludable de la población a través del fomento de la gestión integrada de plagas y de técnicas alternativas. Estamos de acuerdo en que hay que tener una gestión integrada de plagas con lucha biológica y que haya otras técnicas alternativas. En eso estamos completamente de acuerdo. ¿En qué no estamos de acuerdo? En que el ministro Planas no es nadie para proteger la salud humana, el medio ambiente y la biodiversidad, más allá de que nosotros cumplamos esas buenas prácticas agrícolas. ¿Por qué? Porque ya existe un órgano de seguridad alimentaria, que es la EFSA, y que cuando aprueba un fitosanitario, le da un registro, lo que ha hecho es un análisis muy exhaustivo de que ese producto, a la dosis de empleo y con los plazos de seguridad, no tiene ningún riesgo ni para las personas, ni para los animales, ni para la biodiversidad, ni para el medio ambiente. Y si eso es así, lo único que tiene que hacer el ministro es vigilar nuestras buenas prácticas agrarias, porque no hay ningún caso, y digo ningún caso, de problema sanitario por cuestiones de productos fitosanitarios en la alimentación. En el caso de los agricultores, efectivamente, estamos en contacto con ellos, pues algunos casos hay. ¿Por qué? Pues porque nos hemos equivocado con la dosis, hemos ingerido a lo mejor producto puro o lo que sea, pero a la dosis de empleo no tiene riesgos para nosotros, como lo va a tener para el ciudadano cuando resulta que el producto ya se ha volatilizado y quedan simplemente residuos que están por encima del límite máximo de residuos. Y por lo tanto, el ministro Planas no tiene que poner ni la duda, en que en Europa no se protege la salud a través de la EFSA, la European Food Safety Authority.
Y lo reconocen así.
Y lo reconocen, porque claro.
Los productos fitosanitarios pueden tener impactos negativos en el medio ambiente y en la salud humana, especialmente si su uso es incorrecto y no está autorizado, y por ello están estrictamente regulados en la UE.
Claro.
Es decir, como las medicinas de los humanos. Si tú te tomas un tubo de cualquier medicina, probablemente tendrás un efecto nocivo por un mal uso.
Es decir, que no tiene por qué prohibir porque sí desde el Ministerio de Agricultura, basándose en unos índices que luego hablaremos de ellos, no tiene que hacerlo más allá de lo que la EFSA aprueba o no aprueba, que les da registro o no les da registro, y más allá de que los agricultores lo utilicemos correctamente a la dosis de empleo y con los plazos de seguridad que tocan. Más allá de eso, el ministro Planas no tiene absolutamente nada que decir con este reglamento, y todo lo que diga va en perjuicio de la agricultura.
Pero la música, que es buena, porque, vamos, habla de biodiversidad, habla de todo eso, pero después estamos hablando, en sus propias palabras, como la biodiversidad depende de las plantas. Y las plantas, para que existan, deben protegerse. Porque si la agricultura, básicamente, utiliza el territorio para cultivar plantas, si esas plantas no tienen ninguna posibilidad de tener una vida sana, el agricultor, que no deja de ser una actividad económica más, pues dejará de plantar plantas. Y en consecuencia nos olvidaremos de la biodiversidad y nos olvidaremos de todo. Y efectivamente, Víctor, tú habías comentado de los famosos indicadores de riesgo hormonizado,
sí.
El HRL1, etcétera, etcétera, y el 2. ¿En qué se basan siempre la EFSA cuando habla de toxicidad de los productos y habla de incidencias en enfermedades, etcétera, etcétera? Los políticos no hablan de toxicidad, hablan de indicadores que se han inventado. Y esos indicadores, su obsesión es...
Está basado en la cantidad que utilizamos.
El que estén tendiendo hacia abajo o hacia arriba según sea el indicador. ¿Cuál es el primer indicador que tienen? El HRL1. Este indicador no se basa en la toxicidad de un producto, sino que se basa en la multiplicación de las cantidades. Dice concretamente, el indicador de riesgo armonizado 1, también denominado HLR1, es el indicador de riesgo armonizado basado en peligros acorde a las cantidades de sustancias comercializadas en el mercado de productos fitosanitarios con arreglo al reglamento. Es decir, si tú tienes un producto que es muy utilizado, ¿por qué será? Tú que no conoces el tema.
Lógicamente, pues porque es adecuado, claro.
Porque es eficaz. Si es eficaz y se está utilizando y está aprobado por el organismo que regula el que se pueda utilizar y que sea poco tóxico, será porque está dentro de los límites adecuados para que se pueda utilizar sin riesgo para la biodiversidad, sin riesgo para la salud humana, sin riesgo para la salud animal. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Entonces, el objetivo es bajar el indicador de riesgo armonizado 1. Y si tú multiplicas 1 millón por 0,1, te sale más alto que si multiplicas 2 por una toxicidad muy alta. En consecuencia, estamos eliminando aquellos productos que son los más utilizados y serán los más utilizados porque son
más económicos y más eficaces.
Los más eficientes y los más adecuados para combatir las plagas. Entonces, si seguimos esa línea de basarnos en indicadores políticos y no en indicadores técnicos, lo único que nos están haciendo es eliminando todas las posibilidades de mantener en el mercado lo que de verdad la agricultura pide,
claro,
que es lo que usa.
El uno es todos los productos y el dos son las autorizaciones excepcionales. En el caso del dos, nosotros tenemos la experiencia del metilclorpirifos, que se pidió por activa y por pasiva y que llegamos incluso a hablar con el ministro en los pasillos del Congreso. Bueno, pues él allí nos dijo que esto lo teníamos que pedir a través de la Consellería de Agricultura y tal, pero bueno, la cuestión es que él no tenía ningún interés porque le subía el índice IRL2, se lo subía, y entonces como se lo subía, pues y lo que quiere es bajarlo, y de hecho se vanagloria en el plan de acción de que ha conseguido bajarlo y tal. Bueno, pues claro, ¿cómo lo has conseguido bajar? A base de que nosotros los agricultores valencianos tengamos 3 campañas perdiendo cosecha. A base de eso has conseguido tú bajar el índice HRI.
Los agricultores y ganaderos a nivel nacional están padeciendo exactamente.
Efectivamente,
lo mismo.
O sea, están no quieren autorizar autorizaciones excepcionales que se autorizan solo acorde con la ley cuando no existe otra sustancia eficaz, ojo, que era el caso. No existía otra sustancia eficaz contra el cotonel de Sudáfrica, y si no hay otra sustancia eficaz, manda el HRI2 sobre el que los agricultores podamos combatir las plagas, pues Italia lo autorizó 2 años consecutivos, mientras que aquí no quisieron autorizarlo porque querían bajar este índice. Luego nosotros aquí, en la exposición y en las conclusiones, le pedimos que se eliminen estos índices HRI 1 y 2 inventados desde un punto de vista totalmente político, pero que no tiene nada de científico.
Porque entendemos que la prioridad del ministerio debe ser combatir las plagas y no alcanzar unos objetivos ficticios a través de unos índices inventados.
Efectivamente.
Pues con esa reflexión nos quedamos. Víctor Viciedo, presidente de ALIP, gracias por haber venido. Y también Pepe Llop, vicepresidente de ALIP, muchas gracias por haber estado aquí.
Bueno, muchas gracias, Susana, y simplemente decir que en ALIP vamos a seguir trabajando para que las leyes que nos perjudiquen sean atacadas desde antes de aprobarse.
O como poco conocidas.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
En la Forza de Grúas Tomás, Nice, Elevat. Elevat. El centre on millor te formarás. ¿Vols disposar de cursos de prevención? Certificate profesionalment en fontaneria, electricitat o albañilería? O tal volta a ser operador de grúa torre, grúa articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
El 8 de novembre vine a celebrar amb Fundació Caixa Rural Villarreal el 40 aniversari del nostre piano. Gaudirem d'un repertori de reconeguts compositors com Rafael Beltrán, Pascual Cándido, Enrique Jimeno, José Goterris, Francisco Tàrrega i José García. Si t'agrada la música, no pots faltar. El 8 de novembre a les 7 de la vesprada a la sala d'actes de la Fundació Caixa Rural. Entrada gratuïta.
L'Autoescuela Morós abre un nuevo centro en la calle Almazora 11 de Villarreal. Ven acompañado de un amigo y disfruta de la promoción de apertura. Una práctica gratis para cada uno con vehículo automático. Autoescuela Morós, calle Almazora 11 de Villarreal, junto a Estadio de la Cerámica.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Qué hay
después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Tema progresivo, con un solo excesivo, de imaginario medieval.
I ara tenim aquí en la ràdio Adrià Casabó, ell és el portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Villarreal. Bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Encara que siguin unes dies tard, repassem el ple. Si li pareix, parlem de la primera moció, que va ser la que va presentar Vox, i era sobre el suport a la maternitat, on el Partit Popular s'absté.
Sí, ens abstenim perquè crec que és important no enganyar a la ciutadania, no? Estes polítiques no depenen no tenen responsabilitat a nivell local. I és cert que se poden fer iniciatives també alguna a nivell municipal que puga ajudar en este sentit, però al final, per a que això siga una realitat, per a que Espanya deixe aquest hivern demogràfic en el que vivim i siga un país realment on la conciliació familiar tinga la importància que mereix, això passa per una política a nivell estatal, no? Per una llei a nivell de tota Espanya, com la que ha presentat el Partit Popular, i esperem que tinga també el suport de Vox i de la resta de partits en el Congrés i en el Senat, que és on s'ha d'aprovar, i medides que realment vagin encaminades, pues, com per exemple, no? Exigir al govern que aquesta mesura, que ja és una realitat en la Comunitat Valenciana, de la gratuïtat, per primera vegada, gratuïtat universal de 0 a 3 anys d'educació per primera vegada en la història de la comunitat, gràcies a un govern del Partit Popular, és possible, pues, que això vinga en totes les comunitats amb els diners que fan falta per part del govern d'Espanya per a que això siga efectiu en tots els llocs, no? Ampliar els permisos de paternitat i maternitat, que és una altra de les propostes en aquesta llei de conciliació que ha presentat el president Feijó. Ampliar també esos permisos a aquelles famílies monoparentals que per tant necessiten de més temps per a poder cuidar els seus fills, no? Bonificar, per exemple, el contracte de les persones cuidadores també com una altra mesura per a millorar la conciliació familiar, la incorporació de la dona al mercat laboral després d'aquesta baixa per maternitat, pues que se faça en unes millors condicions. També la flexibilitat de la jornada laboral o la millora del tractament fiscal a aquelles famílies que tenen xiquets, no? Al final, això hem de tindre clar que en Espanya les famílies no tenen més xiquets perquè no volen, com diu el president Sánchez, sinó perquè necessiten de molts recursos econòmics per aportar endavant el creixement dels seus fills i, per tant, fa falta una política d'estat que canvi aquesta situació i que favorisca aquelles famílies que decideixen també, això ja que tindreu clar, lliurement tindre fills i filles, no? Per tant, per això, no? Nosaltres entenem que això depèn d'una política a nivell nacional i el que esperem és que els diferents grups apoyen aquesta proposta de llei que el Partit Popular ha presentat quan es debatisca al Congrés i al Senat.
La segona va presentar Compromís i era aquesta incorporació de la plantilla del professorat que van quedar en l'antic cor del Botànic, on un dels seus regidors, Pablo Llopico, va dir que l'ideal seria que se preocuparem pels problemes reals i que abordarem lo de la no construcció del quart d'institut, la no reparació d'instituts del Botànic, i també va dir que el Botànic es va deixar una bomba de rellongeria.
Sí, és que és curiós, no? Jo li ho vaig comentar també als dos grups que governaran en Villarreal, tant el Partit Socialista com a Compromís, que crec que en el ple va quedar molt clar quina és la seva doble moral, no? És curiós com el Partit Popular, que fa 13 anys que no governa Villarreal, és responsable de tot el que passa i no passa a la nostra ciutat, però en canvi ells fa poc més d'un any que han abandonat el govern de la Generalitat Valenciana i no saben res, no són responsables de cap de les decisions i de cap de les polítiques que se van impulsar durant 8 anys del Botànic, no cap tenen ells responsabilitat, no? I és curiós, jo els diria també que afortunadament els valencians, al Partit Socialista i a Compromís, els han tornat a posar a la pancarta i els han tret del despatx i de la gestió, no? Afortunadament, ells ara tornen a ser els de la pancarta, no? I és curiós que demanen ara solucions a problemes que han generat el seu govern, no? I en este tema d'educació, així cal recordar que tot això ve perquè estan en funcions el partit que governava i que tenia responsabilitats en la Conselleria d'Educació fa este decret, que evidentment se diu que és de nul, és ple de dret, perquè ha vulnerat normes bàsiques en la seva elaboració, no? Perquè un govern en funcions no pot prendre segons quines decisions, no? I ara volen que això se modifique de colp en el curs iniciat, el que això afectaria a més de 27.000 docents si ara se farà estos canvis que ells demanen ja en el curs començat, no? I ells s'obliden, per exemple, que en este any pues, han augmentat les aules hueco per atendre alumnes en necessitats educatives especials, 41 noves aules que fa que en tinguem ja 296 en la comunitat, que per primera vegada en les escoles infantils s'incrementa amb una dotació extra de llocs de treball de mestres, quan ara només hi havia un mestre i la resta eren tècnics d'educació infantil, o també s'ha permès que aquestes hores de reducció de jornada que tenen aquells professors que formen part dels equips directius per aquesta càrrega de treball que tenen, pues que aquestes hores se puguen atendre també amb més professorat, no? Per suposat que queden moltes coses per fer i se poden millorar moltes coses i en això està treballant este govern, però el que no podem fer després de ser responsables durant 8 anys de la gestió, una gestió més que millorable, pues que ara seguisquen posant pals a les rodes a tots aquests avanços que s'estan fent en les diferents àrees, no? Pareix que s'olviden molt prompte d'aquestes responsabilitats que tenien, com li dic, fa només poc més d'un any.
El que s'hi van estar d'acord va ser en aquesta pròrroga dels serveis públics per a que seguiscan hasta que se traga la licitació d'aixòs serveis de neteja i de més, el contracte van estar tots d'acord, vostè també. S'entra una moció per urgència que és l'homologació salarial aprovada el 2022 i dels professors de serveis socials i dels professionals de serveis socials, a la que vostè vota que no.
Sí, este tema és també, la veritat, que increïble, no? Que el Partit Socialista de la Comunitat Valenciana presenta això, i més especialment en Vila-real, no? Jo els dia... Esta moció jo no l'he vist presentar ni en el 2023, ni en el 2022, ni en el 2021, i en canvi arriba 5 minuts antes de començar el ple esta moció. Miren, el contracte, per exemple, de la residència i centre de dia de discapacitats, les instal·lacions que tenim en la carretera d'Onda, està caducat des del 30 d'abril de 2021. 30 d'abril de 2021. Ells van governar tot el que quedava del 21, tot el que quedava del 22 i el 23 fins al mes de juliol. I van ser incapaços de traure aquest nou contracte que estava caducat. Però és que en tota la Comunitat Valenciana tenim ara mateixa 54 centres de serveis socials en situació de ressarciment, és a dir, en contrats caducats des del 23, el 22, el 21, el 20, inclús alguns caducats des del 19. Què va fer el botànic per a no traure tots aquests contrats que havien caducat? Per suposar que s'està treballant en això. De fet, s'està treballant en aquest nou plec que també, aquest decret de tipologies que el botànic va fer de manera unilateral i que ha generat tants problemes. De fet, en el nou decret de tipologies en el que s'està treballant s'han presentat 1.700 al·legacions per part dels centres de serveis socials. Per tant, era una xapussa de decret a la que ara el nou govern està posant solucions. I bueno, ja que tinguin l'atreviment de parlar del pla Convivint, per exemple, i que traguen pit d'això, que és la gran mentira dels 8 anys de gestió del botànic. Ells van pintar en un mapa de la comunitat moltíssimes infraestructures sociosanitàries, jugant en la sensibilitat de les famílies que necessitaven aquests serveis, i aquest pla ni tenia dotació pressupostària ni hi havia projectes. Inclús així a Vila-real van anar a fer-se la foto en campanya electoral en un lloc concret, en un solar concret, al Camí l'Ermita, i aquests terrenys a dia d'avui no són ni propietat de l'Ajuntament de Vila-real. O sigui, ni la conselleria tenia projecte, ni tenia diners, però és que ni l'Ajuntament havia aconseguit els terrenys on es dia les famílies que anaven a fer aquests centres socials. Per tant, lliçons en este sentit ninguna, que demanen ells ara el que no han estat capaços de fer en 8 anys, diu molt de quin és la seva forma d'actuar i, per tant, el mateix que li di abans, no? Que deixen a la conselleria treballar. Cal recordar que en els primers mesos de govern del Partit Popular la conselleria ha pagat més de 150 milions d'euros, que se diu pronte, més de 150 milions d'euros per a saldar deutes de tots els contrats caducats en els centres socials, perquè, evidentment, estem parlant de serveis necessaris que han de seguir prestant-se encara que ens trobem en aquesta situació, en contrats caducats. Pues més de 150 milions d'euros ha hagut de pagar este nou govern de tot el que el botànic s'havia deixat sense fer, no? Per tant, que donen intenten donar lliçons sobre això i que ara reclamen darrere de la pancarta el que quan han pogut fer, quan tenien responsabilitat de govern, no han fet, pues la veritat que és prou lamentable.
Sí, vostè li contesta que ells tenen una doble moral i que passen la pilota, i perquè diu que en arribar a la Generalitat se va trobar contrats caducats, sense dotació pressupostària i sense terreny. I és quan l'alcalde el vam reaccionar durant el ple, havia estat amunt tot tranquil, i li diu que vostè treballa, Adrián Casabó treballa per al PP, que se nota, i diu que ara va explicar-li el pel·lículo de Mazón, perquè diu que té 29.732 milions de pressupost, que té 600 milions més, i que sí, que ells han governat 8 anys, però anteriorment vostès van governar 20 anys i no van fer ni una residència pública, que la residència la va fer l'ERMA, fer negoci en la gent major, i que Blasco va anar a la presó per això. Li dic jo tota l'artilleria que li va traure. Vaig la presidència d'un president que esta setmana ha eixit, que va a la presó. 20 anys de corrupció i despilferro. I que quan volien tancar la residència en Llorenç, ell, sent el president Ximo Puig, va reclamar que no la tancara una pancarta al costat dels vilarealencs. I li va acabar dient que demostra que vostè treballa pel Partit Popular.
Bueno, jo crec que és el que fa una persona quan no té arguments per a defensar el que tots els arguments i tots els números que jo li havia acabat de donar, pues parla de tot menys del que parlàvem en aquest tema, no? No va tindre ni se va atrevir a rebatir-me aquesta situació, que n'hi ha 54 centres en contrats caducats de l'etapa del botànic i que el d'ací de Vila-real caducat des d'abril del 21, això no m'ho va rebatir, no me va rebatir la gran mentira del pla convivint, ni me va rebatir tampoc que l'Ajuntament de Vila-real este any tornarà a la Generalitat Valenciana mig milió d'euros del contracte programa de serveis socials perquè ha estat incapaç este govern de gestionar-lo, no? I entonces, quan un no té arguments per a rebatir les veritats, pues se dedica a això. Mire, jo haguera pogut fer el mateix i haver parlat en el ple de Vila-real de Ábalos, de Coldo, de Begoña Gómez, haguera pogut parlar de tot això, de Rejón, mira si haguera pogut parlar de coses. No, però és que crec que no toca parlar
sí,
d'això.
En este
no?
cas, el que va parlar va ser de Blasco, que sí, era el responsable
això li,
de
però
les...
això li dic, jo haguera pogut parlar
de la Comunitat Valenciana.
De tots els imputats investigats i de tota la corrupció que s'està destapant al voltant del president del govern i del Partit Socialista, no? Però crec que el que n'hi ha que fer en Vila-real és parlar de lo que preocupa als veïns, no? I és greu que el Partit Socialista de Vila-real mentira en campanya electoral als veïns, i és més greu encara que ho fera amb famílies que tenen persones en necessitats específiques que cal atendre, i jugar a això, a prometre coses que saben que no van a fer, això és molt greu. I això és el que ha fet el Partit Socialista de Vila-real. I per la residència Sant Llorenç que apuntaves, se'ls olvida també que ell no pot fer res ni aconseguir res, perquè estem parlant d'una residència privada.
Sí, però
privada. I l'única cosa que fa la conselleria i que fa la Generalitat és complir una sentència judicial ferma, i per tant, lo primer i lo prioritari és l'atenció dels majors i que els majors estiguen atesos en les condicions que toca, no? I evidentment, si el Partit Popular quan haguera governat ho haguera fet tot, pues afortunadament no haurien tingut que fer res els socialistes, però crec que parlar de que el Partit Popular quan va governar així, quan, per exemple, en sanitat, l'Hospital de la Plana és d'època del Partit Popular, el centre de salut del barri del Pilar, el Dolores Cano, se fa en època del Partit Popular. Per tant, el que sí que sabem és el que van fer ells. Tancar, per exemple, el centre de salut de Torrehermosa. La política d'ells quan governen sabem la que és. Per tant, centremos en donar solució als problemes que hi ha damunt la taula en este moment, aquelles coses que ara se poden millorar, i jo és el que vaig a seguir fent davant de la Generalitat Valenciana, recordar totes aquestes coses que el Partit Socialista i Compromís se van deixar sense fer per a intentar durant esta legislatura donar-les solucions. En això és en el que estem treballant. I si això és defensar al Partit Popular, pues bueno, és l'opinió de l'alcalde, no? Jo defense els veïns i veïnes de Vila-real, però en aquesta defensa, per suposat, el que no vaig a permetre és que se mentisca als veïns. I si hi ha que explicar per què algunes coses estan passant ara, pues hi ha que explicar-les, per molt que a l'alcalde li moleste.
Després, en els precs i preguntes, li van preguntar a l'alcalde sobre la zona centro. Necessitaven contestacions. L'alcalde va dir que té un programa preparat per estar al carrer i per a parlar en els veïns.
És trist que per a eixir al carrer l'alcalde necessita un programa, no? Jo crec que l'alcalde ha d'estar al carrer tots els dies i escoltar els veïns tots els dies, no només quan faig una acció per a fer vídeos i fotos, i sinó que el contacte en els veïns ha de ser diari.
Per lo que fa al que li van també preguntar sobre les barreres i demés que estaven al carrer, va contestar Míriam, la regidora de festes, de que sí que ja està contemplat i que se retiren totes les coses que hi ha al centre.
Clar,
no sé si vostè ha tingut alguna altra queixa.
Hi ha una ordenança i el que n'hi ha que fer és complir-la, no? No crec que no hi ha més en aquest sentit.
I després sobre la RPT, li van preguntar, Irene de Vox li va preguntar a Sabina Escrig, a la regidora, com està la cosa. Sabina Escrig va dir que la documentació està presentada i que va reunir-se en els sindicats. Se va parlar d'una data límit i a mi em va llamar l'atenció que la regidora, la seva regidora Gemma, li va preguntar directament al secretari.
Sí, perquè així hi ha que explicar que el 31 de desembre del 24 és la data límit per a que les administracions facin els processos d'estabilització del personal funcionari. Vila-real és la única ciutat de més de 50.000 habitants de la comunitat que no ha fet aquest procés d'estabilització i, per tant, volem saber què és el que va passar si arribats a aquesta data Vila-real no ha fet la feina, no? I, de moment, pues, no tenim resposta.
Sí. Lo que em va sorprendre, a mi personalment, que estava veient el ple, és que li preguntara directament al secretari.
Clar, perquè les explicacions del govern no ens convencen ni ens aclareixen res, no? I per tant, pues bueno, li va fer aquesta pregunta al secretari, el secretari en aquest moment va decidir no contestar, però pues, per escrit demanarem aquesta informació perquè ens preocupa, no?
Però vostè sap que el secretari no pot contestar.
Bueno, el secretari o l'interventor ha hagut moments en el ple.
Sí, però depèn del moment. Depèn del moment.
Intervenen, no? I bueno, si no va contestar en aquell moment, contestarà per escrit.
Bueno, però la seva regidora va ser molt hàbil fent la pregunta públicament, sabia que s'estava emitint i la feia públicament. El senyor Lorenz va veure la paleta que no mos havien donat compte a ningú i ara han fet obres i, clar, la paleta està allí. Des del 2008. No l'han vista ningú.
Sí, però bueno, és cert que aquesta paleta s'ha retirat i havia tornat a posar al mateix lloc.
Se va arribar a retirar aquesta paleta?
Sí, se va llevar perquè havia caigut, se va fer una reforma, com va explicar la regidora de serveis públics, en aquest lloc, i després se va tornar a posar al mateix lloc, no? Afortunadament, pues bé, si les denúncies en xarxes socials servissin per arreglar les coses, pues benvinguda siga, no? Perquè altres sabem que fent instàncies per escrit, dient-ho a regidors, moltes no funcionen, pues escolta, si a través de les xarxes socials el govern reacciona, pues està bé.
També va parlar vostè, li va preguntar primer al regidor d'Esports sobre les deshumificadores de Jurema Requena i també li va argumentar que Diputació ja l'havia donat els diners.
Este tema és molt greu, jo crec, no? Al mes de febrer se'ns alerta per un informe tècnic que les deshumectadores de la piscina, de les dues que hi ha, una no funcionava i l'altra estava treballant al límit. Per tant, això podia suposar un perill inclús per als treballadors i els usuaris de la instal·lació, i inclús se va alertar que en algun moment se podia tancar. Febrer de 2024. Estem ja pràcticament en novembre. Se demana aquests diners a la Diputació de Castelló dins del Pla Impulsa. Per a que fora encara més ràpid, teòricament ens diu el govern que fa la modificació de crèdit per als diners que fem falta i inicia la licitació, però ja després cobrar-lo de la Diputació. En juliol tenien ja l'Ajuntament de Vila-real els diners de la Diputació. A dia d'avui no s'han canviat les deshumectadores de la piscina Jurema Requena, quan en febrer els tècnics alertaven de que era de gravetat i urgent i s'actuació, no? I això demostra pues, que si en 10 mesos hem estat incapaços de solventar això, pues demostra el ritme que treballa este govern, no? I ja, si ja no reaccionem ni davant de les coses urgents, pues imagines vostè aquelles que no són urgents, no?
Sí, ell va contestar que ja està en procés de licitació.
Sí, el mateix que ens va contestar el mes de juliol.
També li va preguntar a la regidora de Serveis Públics si era la mateixa regidora de Compromís, era la mateixa regidora de l'equip de govern en quant a les parts infantils. Estava preguntant-li, jo vaig interpretar com que vostè veu
no.
Què ha canviat, no? És dir, que no és la mateixa regidora,
el que li vaig
que si pensava
és...
el mateix dels parts d'antes
no.
O els parts d'ara.
Jo li vaig preguntar si les famílies de Vila-real que patissen cada dia l'estat lamentable dels parcs infantils, perquè dona vergonya com estan els parcs infantils de Vila-real, si s'havien de creure al regidor que al mes de març ens va dir que no aprovava la proposta del PP de remodelar els parcs perquè anava a traure un contrat fantàstic i meravellós de quasi 500.000 d'euros per arreglar els parcs infantils, o ens la creiem a d'ella que fa uns dies tornava a anunciar que de manera immediata anava a eixir ese mateix contracte que en març ja ens anunciaven que estava a punt d'eixir. La realitat és que ni en març era veritat que el contracte estava a punt d'eixir, ni ara és veritat que el contracte està a punt d'eixir, i l'única realitat és que els parcs infantils estan en un estat lamentable, igual que estaven al mes de març, no? Sí. I per tant jo no entenc a què s'està jugant, jo els dia també, no? Això, abans el problema era que els de Compromís eren roïns i no volien aprovar el pressupost, ara que ja són bons els de Compromís i han aprovat el pressupost, seguim tenint els mateixos problemes que tenien abans, no? Això no ha canviat en res, Vila-real té els mateixos problemes que tenia i, com li dic, actuacions urgents, com són la d'un parc infantil que està en un estat lamentable i que posa en perill els xiquets que l'utilitzen, o la piscina Llúria Marrequena, que des de febrer ens estan alertant que cal canviar els deshumectadors, pues, ni una cosa ni l'altra.
El que li va contestar no el va convèncer, perquè ella va dir que sí que quan ella agarra la regidoria estan les condicions redactades, és a dir, la regidoria tenia les condicions redactades, i que a dia d'avui n'hi ha 5 empreses presentades per licitació. No li va convèncer?
Home, el que no me convence és que en març em diguen que el contracte està a punt de redactar-se i eixir, i que ara me diguen que sí, que està també a punt d'eixir, no? Si en març estava a punt d'eixir i no ha eixit fins a novembre, o no estava, o se mentia en aquell moment o se mentís ara, no? Uh-huh. Perquè no pot ser que en març estiguera per eixir i que estiguem a novembre i encara no s'hagi adjudicat aquest contracte.
Sí, en este cas estava redactat i estan les 5 empreses presentades, que és el que diu ella, perquè la part tècnica de l'Ajuntament no corre a voltes el que nosaltres volem, sí. O almenys això és el que se va dir així en esta casa.
La part política, almenys la del govern, tampoc corre massa, eh?
O sigui, que vostè diu que... Jo és que vaig interpretar, o és el que m'hi va aparèixer, com que la regidora de Serveis Públics no és la mateixa regidora...
No, home, que... en març no era la mateixa, en març el regidor...
Sí, però la regidora per vostè ha canviat de forma de pensar?
No, home, evidentment, si en març ens va dir que el contracte estava allà i estem a novembre i no està, o ja li dic, o se mentís ara, o se mentís
l'altre. Jo no parlo de la regidoria, sinó que parlo de la regidora. Hi havia un regidor... Se'n va anar, entre la regidora...
Jo la pregunta que li faig és que a qui ens creiem, si a la regidora actual o al regidor d'aquell moment. Això és el que jo li pregunto.
Jo li pregunto a vostè. En el que ella li ha contestat, vostè se queda tranquil o considera que també està prenent-nos el pèl?
Jo me quedaré tranquil el dia que veig que els parcs de Vila-real estan en les condicions que toque. I no me quedaré jo tranquil, se quedaran tranquils, com li dia, les famílies dels xiquets i xiquetes de Vila-real que patissen cada dia aquest estat de deixadesa en el que estan els parcs i el perill que això suposa per als nostres xiquets.
Diuen que de moment invertiran 60.000 euros per arreglar lo que se té que arreglar, però que lògicament esperaran aquestes empreses a veure quina és la que ens ho arregla millor, o almenys és el que ha dit en esta casa, està gravat, vostè sap que podem tirar de hemeroteca.
Veurem, sí, sí.
Pues, regidor, ja hem repassat el ple.
Sí.
Moltes gràcies per... Pues... Sí, digue.
No, que gràcies a vostès, no? Jo crec que este ple, pues això posa en evidència la falta de gestió del govern municipal, que està més dedicat a defensar, pues, com hem vist en les seues mocions, no? La falta de gestió i els problemes en la gestió que va ocasionar el seu govern en la Generalitat Valenciana, que a solventar els problemes del dia a dia dels vilarrealencs.
Sí, pues mire, ara li preguntaré en seguida, perquè ve la regidora d'Hisenda i vaig a preguntar-li sobre la falta de gestió.
Molt bé.
Moltes gràcies, Adrià.
Gràcies a vostè.
Hoy quiero cantar y que mi voz reúna toda la hermandad. No somos muchos, pero nunca hay un rival que nos pueda hacer callar. Quiero que minéis todos sus puentes y se imponga nuestra ley. Si hace falta que colguemos al DJ, buscará un nuevo y joven Morrissey. Muerto el cantautor, muerta la canción. ¿Quién demonios se cree que es? ¿Quién se apunta a acabar con él? Tengo una chica y una pistola, un trofeo.
Sabina Esquís, regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Vila-real. Bon dia.
Molt bon dia.
El regidor del Partit Popular, el portaveu, ha dit que vostès tenen falta de gestió i que el que volen és, o el que ells necessiten és que solucionen els problemes que en març ja van dir vostès que estarien solventats.
Sí. Mire, com el regidor, no sé què estava dient, de que jo me quedaré tranquil, vaig a parlar també jo de tranquil·litat, nosaltres, l'equip de govern, ens quedarem tranquils el dia que acabem de pagar totes les sentències, herència del Partit Popular. És que és molt bonic sentar-se així i no gestionar un deute que hem pagat ja i que estem pagant i que pagaran altres corporacions de la mala gestió o d'aquell urbanisme a la carta que va fer el Partit Popular en la seva última legislatura i que ens ha deixat pràcticament arruïnats. Portem pagats més de 60 milions d'euros. Fixes vostè quants parques arreglaríem en 60 milions d'euros. I com tindríem les instal·lacions esportives. I com tindríem el nostre poble en 60 milions d'euros. Però és més la cosa. És que resulta que el Partit Popular en la seva última legislatura... És que a mi m'agrada fer memòria. Al Partit Popular no li agrada la memòria, però a mi m'agrada fer memòria. En la última seva legislatura, en la legislatura de l'empastre, d'aquest Partit Popular, el Partit Perillós de Vila-real, a part de deixar-nos aquest empastre urbanístic d'urbanisme a coste cero va ser pa d'ells, perquè pels ciutadans de Vila-real ja portem 60 milions d'euros pagats, pa d'ells que no van pagar res. A part d'això és que van traure un préstec de 20 milions d'euros que ells no van pagar ni un cèntim, que nosaltres acabarem de pagar el poble de Vila-real, no l'equip de govern, perquè són diners del poble de Vila-real. Acabarà pagant en 2027. Ells no han pagat ni un euro, dice préstec.
Però és que en 2027 seran les pròximes eleccions.
Claro, és que deixarem els 20 milions pagats, que no van pagar ells ni un euro. Després, a part d'aquests 20 milions, van tindre 10 milions del plan Confiança, del plan Camps, i 10 milions més, si no recorde mal, del pla Zapatero. 40 milions d'euros en una legislatura. 40 milions d'euros. Més la contribució que anava pujant gradualment. Esa contribució que ells diuen que no van pujar mai. Mentira. La van pujar i a muntó. Més del doble. Aleshores és molt bonico sentar-se així i parlar de parques. Molt bonico. Clar que sí. Quan nosaltres tenim a les esquenes sentències que tenim que pagar en els impostos dels ciutadans i ciutadanes de Vila-real. Que això 60 milions d'euros no els ha pagat l'equip de govern, els han pagat els ciutadans i ciutadanes de Vila-real. Que pensen els ciutadans i ciutadanes de Vila-real totes les millores que s'hagueren pogut fer en este poble en 60 milions d'euros. I què és el que van deixar ells en 4 anys que van destrossar este poble? Que van tindre 40 milions d'euros ells per a gastar i que damunt mos van deixar 11 milions d'euros de factures en els caixons que també va tindre que pagar el poble de Vila-real. Aleshores és molt bonic vindre així a sentar-se i no tindre en l'esquena totes aquestes sentències que té el poble de Vila-real. Clar que sí. Però clar que volem arreglar els jardins. Anem a veure en quin cap que els jardins estan aixina perquè nosaltres vulguem. No. Si és que nosaltres, clar que volem arreglar els jardins i per això i la regidora La vicealcaldessa ho va explicar molt bé en el ple, tot el pla que està fent i tot el que anem a fer en els jardins. I també va explicar que n'hi ha jardins que ara, com les normatives varien per a protegir els nostres xiquets i xiquetes, resulta que aquestes baldoses de goma que se ficaven abans, ara la normativa no ho permetís i se té que ficar una espècie de catifa. És una zona en mollet, però que ja no són peces. Ara és una planxa molleta de unitària. No va per, no va per baldoses com passava abans. Claro, la normativa canvia i aleshores el que valia abans no val ara. I n'hi ha que fer les coses, el que no podem fer és anar tirant els diners, perquè no n'hi ha tants com ens agradaria gràcies a l'urbanisme del Partit Popular. Aleshores, és molt bonic sentar-se així i treballar per al PP, que és el que fa el senyor Casabó, no treballa per al poble. I això ho lliga en el tema de la residència de la Mare Déu de Gràcia. Que bonico és tirar pilotes fora, i ho dic per ells. Perquè resulta que en el govern del Botànic, que jo vaig ser diputada des del 2015 fins al 2023, conec bé, com se van trobar la Generalitat Valenciana, el govern del Botànic, i era un desert. Un desert, per lo que van deixar alguns que estan a la presó, que ja estan condenats, que estan condenats i estan en la presó, exconsellers del Partit Popular.
Sí, l'alcalde ho va dir en el ple, jo li ho he dit també.
Clar, ara. Però jo vull explicar bé que el Botànic va arribar a un consens en totes les residències, en els sindicats de les residències de gent gran i de centres de dia i residències de persones amb discapacitat, per a que els treballadors i treballadores s'equipararà el sou. I era molt fàcil, si estàs al costat de la gent del poble i si estàs al costat dels treballadors i treballadores, el dia del ple, el dia del plenari, era molt fàcil votar a favor per equiparar salaris per als treballadors i treballadores. Però que bonic és treballar per al Partit Popular i per al senyor Mazón. I ho va dir l'alcalde, i ho recorde jo. Nosaltres, haig de governar qui haig de governar en la Generalitat Valenciana o en el govern de l'Estat, nosaltres hem estat sempre al costat del poble. Perquè nosaltres som regidors de Vila-real i hem de defensar els interessos de Vila-real. I també ho dic en el tema del centre de salut de Torremosa. Pilotes fora per el Partit Popular, ho dic. Perquè qui va desmantelar el centre de Torremosa? El Partit Popular. En un decret que se va trobar el Botànic, en el que el Partit Popular va aprovar desmantelar el centre de salut Torremosa. I és aixina. I qui està lluitant patint un centre de salut ha sigut aquest equip de govern. I li ha donat igual qui governava en València. El Botànic o ara el Partit Popular. Perquè n'hi ha que defensar els interessos de Vila-real. Alguns el que fan és, pues, això, treballar per els interessos d'uns altres.
Mira, a mi em va sorprendre molt quan el regidor Marín va parlar de que en les residències discapacitats n'hi ha problemes greus sanitaris perquè tenen que atendre adolescents que no tindrien per què estar allí. No n'hi ha llocs per atendre'ls. Que el programa Respir no funciona i que estan lluitant per atendre conforme poden i que intenten col·laborar en la conselleria, en la territorial, ho va dir el senyor Marín, perquè no poden continuar conforme estan. Jo parlo del senyor Marí, però el senyor Marí és una persona que se creu molt el treball que fa.
Tant perquè ell és un tècnic, és especialitzat, i jo crec que el pot convidar així a que vinga i que li expliqui perfectament totes les dificultats que n'hi ha en el tema de les polítiques socials.
A mi me va esglaiar quan mos va dir que li demana, en este cas, a la conselleria que deixi fer a l'Ajuntament perquè està la cosa molt complicada i la conselleria no li dona la possibilitat. I ho dia en tristesa. Jo estava ben el ple en directe. Ho dia en tristesa perquè hi ha adolescents amb problemes que necessiten un altre tipus de centre i no
tenim. Efectivament. I tant que sí. El que passa és que lamentablement pues fa un any i mig ja va haver un canvi de govern legítim i avalat per la ciutadania i això sempre respecte a la democràcia, respecte a les urnes, sempre. El que passa és que en aquest canvi de govern, de la dreta a l'extrema dreta, doncs nosaltres ja sabem el que pensa la dreta a l'extrema dreta en les polítiques socials. A ells els agradaria privatitzar-lo tot. I nosaltres estem al costat sempre de la gent en els drets socials i garantits.
També parla de que els preocupava molt el tindre les residències públiques i externalitzar els serveis, perquè ahí és quan el professional no està a l'altura d'aquest sou, que parlem de l'equiparació dels sous.
Clar, és superimportant. A la mateixa faena ha d'haver una aquesta equiparació salarial. Per què han de cobrar menys si fan la mateixa feina? Aleshores, el botànic, això ho va entendre, ho va comprendre, i va centrar en els sindicats i van arribar a aquest acord. El que passa és que ha vingut el Partit Popular, primer acompanyat per Vox, i aquell acord signat en els sindicats pues s'ha quedat en paper mullat, i s'ha quedat en paper mullat per els interessos del Partit Popular i de l'extrema dreta, no n'hi ha més. Ja sabem el que ells volen, privatitzar. I els drets dels treballadors pues no sé a on se queden per a ells, perquè era molt fàcil de recolzar als treballadors de la residència de la residència de Mare Déu de Gràcia, i perquè si recolzes els treballadors, recolzes a cada un dels usuaris i usuàries que n'hi ha en aquesta residència.
I quan parlem d'aixes RPTs que estan vostès confeccionant, l'alcalde va haver un moment en què va al·ludir al país veí, a Portugal, i va dir que en realitat si per vostès foren ni exàmens ni històries, tot allò...
És una qüestió molt complicada. Sí, és una qüestió molt complicada perquè és el tema de l'estabilització. Què ha passat en l'estabilització? Doncs que n'hi ha molts ajuntaments que van començar l'estabilització en temps i forma i que després, per sentències en els jutjats, han hagut que tornar a los corrales, a l'inici, a la casilla de salida. Nosaltres estàvem esperant la sentència del TJUE, del Tribunal Superior del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, del TJUE. I, claro, aquesta sentència deixa obertes moltes portes. I era el que se referia l'alcalde, no? Perquè el TJUE, sobre Portugal, en la mateixa situació que Espanya, va dir fixesa. Què vol dir fixesa? Doncs pues que directament i sense fer exàmens, totes aquestes persones que han estat en fraude de llei en administracions públiques perquè no se traia a la plaça on estaven ocupant-la, pues directament quedar-se en aquesta plaça. És molt complicat i és molt fàcil sempre parlar des de fora, i gestionar és molt complicat quan tens diferents vies. I ho dic jo perquè el Partit Popular és molt bonic parlar, però després ells estan en l'oposició i no són els que prenen les decisions. Els que prenem les decisions al final és l'equip de govern. I nosaltres anem a prendre, davant de tota la informació que tenim, estic segura que prendrem la millor decisió per als nostres funcionaris i funcionaris.
Serà la primera vegada en la història de Vila-real que se trauran?
Que se traurà el què?
Les places.
No, la primera història en Vila-real, no. Places públiques en trauen,
és la primera vegada de la història de Vila-real que se trauran i volen fer-lo lo millor possible.
Clar, per a l'estabilització.
L'estabilització.
De aquells funcionaris i funcionàries laborals o que no estan en la seva plaça fixa, que estan ocupant una plaça molts anys... Aleshores, regularitzar aquest tema, que és el que ha demanat Europa, ho porta demanant. Que és complicat? És molt complicat, però que ho tirarem endavant i ja està.
Clar, ell volia millores de salaris, retribucions, que se declararen i que no n'hi haguera ninguna reclamació una vegada estigueren, que és el que vostè ha dit antes.
Clar, és que el que està passant en molts ajuntaments, sobretot en el tema de les bases en les bases generals de les estabilitzacions, pues que han hagut recursos i els recursos es estan perdent les administracions públiques. I aleshores és tota la feina que havien fet, perquè és que n'hi ha molta inseguretat jurídica sobre aquest tema, perquè cada un pensa d'una manera, cada jutge pues interpreta la llei d'una manera o d'una altra. Aleshores, jo no sé si ens havem equivocat, si no, si serà una mesura correcta, però jo estic segura que allò que al final decidim fer serà el millor per als treballadors i treballadores.
Se va parlar d'una proposta que van portar a Fitur, que era millars grans fons, i el senyor Xus Madrigal, va preguntar Pablo Llopico, sí, del Partit Popular, li va dir que, bueno, que està bé, haver pogut tindre diners i no els hagueren furtat una altra ciutat i se projecte.
Pues jo entenc que és aixina, no? Un projecte il·lusionant, però ha hagut una altra ciutat que, pues,
bueno,
no sé com ho haurà gestionat.
Concretament, el que li va contestar va ser per culpa dels problemes econòmics que ens han causat, pues han hi hagut acord en una altra ciutat i s'han emportat el projecte que teníem ací. Estem treballant una altra. Això és el que li va contestar.
Sí, sí, clar. I que estaven treballant en una altra possibilitat.
I també li va dir que hi havia deslleialtat per part del Partit Popular d'una altra ciutat. Li va dir això.
Clar. És que la situació econòmica, jo espero no repetir-me, perquè al final la gent també se cansa sempre d'escoltar el discurs dels problemes econòmics de l'Ajuntament per culpa de l'urbanisme, però és que al final és veritat. Nosaltres aprovem un pressupost i no sabem aquest pressupost si el portarem a cap tal i com l'havem aprovat. Per què? Perquè les sentències urbanístiques són com la gota malaia. Cling, 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 i es van caer. O com quan te toca la loteria, no? A nosaltres no es toca la loteria, es toca les sentències del Partit Popular. Aleshores, clar, a nosaltres ens encantaria dir, mira, comencem el pressupost de l'Ajuntament de Vila-real en 52 milions d'euros. I sabem que durant tot l'any no tindrem ninguna sorpresa de ninguna sentència. És que no és veritat. És que el problema sí sé. Bueno, el problema és que mos venen les sentències i ja, quan hi ha una sentència ferma n'hi ha que pagar-la.
I ja per la seva intervenció, que va ser la primera i va ser la que va d'alguna manera fer-nos despertar d'aquesta tranquil·litat que teníem del pleno, quan vostè li diu a la senyora Irene Herrero que presenta aquest suport a la maternitat paternalista i feixista.
Clar que sí. És que ho dic així i em faig a falta. I arcaic. Crec que vaig dir la paraula arcaic.
I ja no la tinc apuntada.
Sí, arcaic. Parte.
I que vostè només vol ajudar a dones quan estan embarassades.
Clar que sí. El primer que vaig dir és que cada un dels membres del Partit Socialista, del grup municipal socialista, estem a favor de la maternitat. Però sobretot estem a favor de que siga la dona la que elegisca. Si vol ser mare o no vol ser mare, perquè cada dona és lliure d'elegir, afortunadament. I el Vox, en aquesta moció, és tornar al paternalisme feixista de l'extrema dreta, no? Jo crec que, clar que n'hi ha que ajudar a les dones que volen que elegissin ser mares. Clar que n'hi ha que ajudar-les, però n'hi ha que ajudar-les en tota la fase de la seva vulnerabilitat, perquè ells en la seva moció sols parlaven de famílies vulnerables, etc etc. Però és que després resulta que ells no voten a favor de pujar el salari mínim interprofessional, no voten a favor de la renta de garantia, l'ingrés mínim vital, no voten a favor de que se prohibisca tallar la llum i l'aigua a famílies vulnerables, no voten a favor de la de la revisió de les pensions, no voten a favor de la baixada de l'IVA. És que les famílies vulnerables també ens afecta tot això. La renta mínima, l'ingrés mínim vital, la renta de garantia valenciana, la renta valenciana de garantia, perdó, la baixada de l'IVA, la prohibició de tallar la llum i l'aigua a les famílies vulnerables, sobretot les que tenen xiquets i xiquetes. O és que nosaltres anem a defensar només la maternitat durant l'embaràs, de protegir a les dones, però després de tindre el xiquet vas i t'apanyes? Això és el que vol Vox? Perquè quan vota en contra de tot això, quan lleven les beques, com han fet, com fan en alguns llocs a un govern, que lleven les beques del menjador escolar, i un llarg etcètera de mesures socials, que el que fa és acompanyar a les famílies vulnerables, a les mares, fadrines, etcètera, etcètera. Anem a veure, és que inclús van votar un decret, recordo que van votar un decret que parlava també de la conciliació de la conciliació de la vida familiar i laboral, perdó. Aleshores, en què estem? En què només volem ajudar a la mare quan està en estadi i després vas i t'apanyes? O n'hi haurà que acompanyar-los durant la vida o l'època en la que estan en una situació vulnerable? Pues sempre. És que la mare i els fills n'hi ha que acompanyar-los sempre.
Sí, sí, però vostè quan ho presenta li diu, mire, lo que acaba de presentar és una política paternalista i feixista.
Claro, és que és paternalisme pur i dur. És, el paternalisme és el de dir, vosaltres volem que sigues mare. Vosaltres volem que sigues mare. I volem que tingues ajudes per ser mare. Després, sí. Claro, després mos oblidem de... Això és una actitud paternalista. Clar que sí, perquè la dona ha d'elegir. Perquè n'hi ha una frase que diu, que la recorde Isina, no? Donar la elecció de donar en adopció al seu fill. I jo dic, una dona ha de ser lliure en tindre el seu fill o no tindre el seu fill, en avortar o no avortar. Però és que una dona que tinga que donar el seu fill en adopció, això és molt dur. Molt dur ha de ser avortar com donar-lo en adopció. I llegies la moció i dius, claro, que bonico és lo que demanen, clar que sí. Primer, que a les dones que se queden en estado que demanen ajuda, se'ls dona ajuda. I a més, és que nosaltres tenim una xarxa en este poblet tan meravellosa d'entitats socials que tenim convenis l'Ajuntament en aquesta aliança en la societat tan fabulosa que totes aquestes entitats socials ajuden a les mares, clar que sí, i ajuden als xiquets. Però és el que jo vaig dir, durant tota l'època en la que estiguem passant-lo mal, en la que estan en una situació de vulnerabilitat. Però ells només se recorden perquè dia, ai, això no vull parlar, no estem parlant de l'avort. És que, indirectament, clar que estan parlant d'anar en contra de l'avort.
Sí,
que sí,
el que passa que en esta moció no diia res d'adopció, eh?
Sí, 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 sí. Vaig a vostè al paràgraf que parla dels joves. Que ahí és quan jo vaig parlar de prevenció. Estos que parlen del PIN parental i d'adoctrinament. Educar als xiquets en la sexualitat sana és guanyar moltíssim, sobretot en prevenció. Perquè una criatura de 15 anys, si se queda en estado, és per a ella una situació molt roïn. Quedar-se en estado, o tindre que abortar, o tindre que donar el seu fill en adopció. Llisga la moció i quan parla d'adolescents veurà com parla de l'adopció.
La tornaré a llegir, jo no havia vist lo de l'adopció, la tornaré a llegir, me constava que no estava lo de l'adopció.
No, està en la part dels adolescents.
Regidora, la tinc que despedir de la ràdio, però jo vull que vinga més vegades, vull que mos ha fet tard a tots.
Molt
gràcies
bé.
Per haver estat així.
Moltíssimes
gràcies.
I a
vostès ja els dice perquè tinga Javi ja que vol entrar i parlar de... I Sevilla Real, que mos va postar el lo més alt. Estem al lo més alt.
Solo cuando no me ves, si no me ves, encuentro el valor de mirarte sin el pánico que aún siento a tu inconsciente coacción.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estás a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Villarreal Sports, Radio Villarreal.
Estás a la 92.2 FM.
Buenas, salutacions a tots. 7 minuts sobre les 2 de la vesprada, així estem. Els de Ràdio Villarreal que contem la part de lo del Villarreal Club de Futbol, la del futbol. I sé que, per sort, d'esta temporada està donant més alegries que menys i ens porta a disfrutar quasi sempre. No sempre, perquè és impossible i ja seria, anava a dir, ser dels millors del món, però bueno, a hores d'ara som un dels 3 millors d'Espanya, cosa que no està